Atles Subversiu.
Ja ho sabeu, cada diumenge coneixem altres llocs del món des d'una mirada diferent. Aquesta setmana ens fixem en tot un país. Corea del Sud. I anem en aquest país del sud-est asiàtic perquè divendres van començar els Jocs Olímpics d'hivern que s'allargaran fins al 25 de febrer. La cita olímpica es desenvoluparà a l'est del país, a la regió de Pyeongchang. I com sempre, hem enviat el Dalmases de viatge perquè ens expliqui tot el que hi veu a través d'una postal.
La postal. Antoni Dalmases.
Bon dia des de la capital de Corea del Sud. Soc a Seul, una ciutat de 10 milions i mig de persones que gaudeix de la millor xarxa de comunicació digital del món i que es troba a 60 quilòmetres de la teòrica línia del front, d'aquella guerra desconcertant que manté amb Corea del Nord perquè tenen la sort de tenir l'enemic a fora, a distància. Des de l'aeroport he fet el trajecte fins a la ciutat en una hora. Molta gent, molts joves i tots connectats amb alguna pantalla. Jo, amb els meus mapes i llibres, sóc un viatger del passat i no he gosat treure'ls allà al mig per no quedar com un Neandertal. En baixar, el meu desconcert ha augmentat amb les indicacions en coreà, japonès, xinès, barrejades amb anglès, i m'ha costat d'orientar-me. Potser ja no estic per aquestes aventures. Pel carrer, molta gent porta mascaretes. Diuen que per les epidèmies víriques. Fa un cert efecte, tothom tapat, com si transitéssim per un descomunal hospital d'infecciosos. Sort que sempre hi ha gent que se les empesca, i per animar la cosa ja han comercialitzat mascaretes tunejades amb bigotis, llavis pintats i somriures picardiosos. Espero trobar-ne unes amb els ullals del Comte Dràcula i afegir-me a la festa. Camino entremig dels carrerons, a l'atzar, gaudint de l'acoloriment dels locals que ofereixen de tot, fins a desembocar en unes avingudes d'amplària colossal amb 6, 8 i fins 10 carrils de circulació que maregen. Vaig a la muntanya de Namsam, al pulmó verd de Seul. A dalt hi ha la gran torre de comunicacions on venen 3 tipus d'etiquets per pujar-hi. El normal, el que inclou crispetes i beguda, i el que hi afegeix uns nachos. Compro el normal i observo el panorama voltat de la mateixa olor de blat de moro que fan els nostres cines. Em dirigeixo ara a visitar el palau de Gyeongbokgung, d'una majestuositat esplèndida, per dins i per fora. Seul té 5 palaus reials de visita obligada, però jo aniré als altres després, que no vull agafar un empatx. Allí a prop trobo el santuari de Jongmyo, un dels tresors de Corea, voltat de jardins i arbredes. Hi ha força gent. Observo que la majoria són reservats i tímids, d'una educació i afabilitat molt remarcables. Són distants, però molt cordials, cosa que agraeixo després de l'empatx de campatxania enganxosa i sovint falsa dels llatins. Aquí tot està ben organitzat i començo a admirar la seva capacitat per ser respectuosos amb la tradició i al mateix temps ser destres amb la tecnologia. Una síntesi d'equilibri esplèndida i que resta representada en el símbol del yin i el yang que mostra la seva bandera. Retorno als carrerons animats, tot dirigint-me al barri Pijo de Gangnam, famós a partir d'aquella dansa discuta que era del Gangnam Style. M'aturo en un restaurant de menjar típic, malgrat la meva inevitable por a les cuines exòtiques, i tasto el plat nacional, el kichmi, una col picant fermentada que no m'entusiasma però tampoc em mata, acompanyada sempre dels 1000 platets amb què aquí solen complementar els àpats. No sé què menjo, però hi ha coses que m'agraden. A la tarda agafaré una Target City Tour Bus per donar un vol per aquesta capital. És una turistada, sí, ja ho sé, però és que jo sóc això, un turista despistat. I després, més turistada, aniré a la zona desmilitaritzada mirant prismàtics els paratges de la pobra gent de Corea del Nord a mans d'aquell sàtrapa boig i inflat que els amenaça tot hora. De fet, ara que hi penso, el paio és perillós, però que còmode deu ser poder mirar amb prismàtics a distància tots els folls dictadors que amenacen sense que se t'instal·lin a casa garrotades per trinxar-ho tot i manar amb ínfoles. Ben mirat, cada vegada em fan més enveja aquesta gent de Corea del Sud, que tenen la sort de tenir els psicòpates de portes en fora. En fi, salutacions i ànims des de Seul, compàtrides.
Gràcies per aquest retrat, Dalmases. Corea del Sud, un país situat a la península de Corea, limita al nord amb l'altra Corea, la del Nord, amb qui va estar unida fins l'any 1945 i viuen més de 51 milions de persones. La capital és Seul i és un dels països més avançats tecnològicament. La seva història contemporània està lligada a la dominació japonesa i amb la guerra amb l'altra Corea. Aquests paratges podrien ser un bon context per rodar-hi pel·lícules.
Les limitacions al nostre sistema educatiu han provocat que l'ensenyament de la història estigui limitat i amb prou feines a Europa, oblidant pràcticament la resta del món.
Albert Biorlegui.
Això fa que els coneixements de països allunyats, com el que ens ocupa, Corea del Sud, sigui inquietantment nul. A l'Atlas Subversiu d'avui ens hi acostem i, com sempre, intentarem fer un breu repàs a la seva història en només 3 pel·lícules i una cançó. La República de Corea, o Corea del Sud, és un país sobirà de l'Àsia Oriental que fins l'any 1945 formava un sol país amb Corea del Nord. La seva història, com la de qualsevol país, passa per moltes vicissituds, però no és fins al 1597 quan es produeix un dels grans esdeveniments que canviaran la seva història, la invasió del país per part del Japó i de la figura de l'almirall Yi Sun-shin. La seva gesta va ser recreada a The Admiral, Roaring Currents, de Kim Jam-in, pel·lícula estrenada l'any 2014 i a dia d'avui el film més taquiller a Corea del Sud. El que marcarà el país, però, serà la guerra, que s'iniciarà a principis dels anys 50 del segle passat, quan el nord envaeix el sud, donant peu a un dels primers conflictes del que es va conèixer com la Guerra Freda, amb el nord sota l'òrbita soviètica i el sud per la nord-americana. El conflicte està tractat en diverses pel·lícules propagandístiques i una de les més interessants va ser Lazos de Guerra, de Kang Jeng-hui, on explicava la història de dos germans que lluitaven en aquesta guerra, on hi van morir més de 2,5 milions de persones.
Dígame.
Hola, pertenezco al Departamento de Excavaciones de Guerra. Le llamo para confirmar cierta información. ¿Le importa si le hago unas preguntas?
No.
Gracias. Quería saber si es usted el sargento Lee Jin-seok, que luchó en la batalla de Dumillón.
Després de la Guerra de Corea, el país ha anat prosperant a passes gegantines, fins arribar a convertir-se en la 3ª economia mundial i en un dels països més avançats tecnològicament d'arreu del planeta. La història d'aquestes darreres 6 dècades, des de la guerra i fins als nostres dies, es va poder veure a Oda mi padre, una pel·lícula del 2014 dirigida per Yoon Kei-kyun, on es repassa la història del país a través dels ulls de Deek So. El film recordava, en certa manera, el Forrest Gump de Zemeckis i en el seu moment va ser també tot un èxit de taquilla.
Papa, al final he cumplido mi promesa. Así que mi vida ha merecido la pena.
Pero... ¿qué tuvo que ser tan difícil?
La Guerra de Corea també ha estat font d'inspiració de pel·lícules no necessàriament bèl·liques. Una de les més destacades va ser La Colina de la Dios, un film de Henry King amb William Holden i Jennifer Jones dirigit l'any 1955 que va fer famosa una cançó, ha convertida en tot un estàndard, Love is a Many Splendored Thing.
Impecable, veu, Orlegui. Artur Ramon, bon diumenge, com estàs?
Bon diumenge, molt bé.
Anem a obrir museus pel món aquesta setmana. Vaja, de fet, divendres van començar els Jocs Olímpics d'hivern a Corea del Sud. I vam sentir l'himne olímpic a la cerimònia inaugural i com que Corea del Sud serà notícia fins al 25 de febrer, dia de la clausura dels Jocs, avui amb l'Artur hem decidit obrir-hi un museu. Hi has estat mai a Corea del Sud?
No, però m'encantaria. No hi he estat, no.
No, ni a fer negocis ni res?
No.
Res.
M'agradaria molt, però no ho conec.
A mi m'agradaria anar a la del Nord.
Sí?
Sí. A veure amb aquell senyor que té...
Tu has viatjat molt per allà.
Aquell senyor que té el botó roig.
Jo allà no, mira, allà no hi tinc massa tirada. La del Nord no fa inclús una mica de...
Home, segons el que facis pots acabar amb un camp de treballs forçats, però bé.
Saps què passa? El més exòtic que he anat és a Viena.
A Viena, sí. Tu coneixes bé. Normalment a casa nostra, per això no sabem massa, no?, de l'art oriental.
Molt poc.
Molt poc.
Molt poc, i a més saps què passa? Que el veiem com un oriental veu a l'art occidental, que ho veus tot pla, saps? Ho veus tot igual. Jo no sé distingir si una obra és del segle IX o del segle XIX, però això és una falta de coneixement i de cultura, perquè naturalment doncs, tenen els seus moviments, les seves èpoques, però aquí tenim molt poca... Tenim una visió molt europea o occidental, diguem-ho així, del que és l'art i la història de l'art. No hi ha una visió holística, diguéssim.
Clar, clar. Com sempre, l'Artur ens porta tres obres per penjar les parets del Museu Imaginari, avui a Corea del Sud.
Open Gangnam Style! Gangnam Style!
Comencem forts, eh?
Sí.
Aquesta és la cançó més mediàtica de Corea del Sud. No sé què passarà amb les obres. Aquesta primera obra que ens has portat, no sé si se diu massa a aquest ritme tan potent del Gangnam Style.
Sí.
És un paper pintat de Buda.
Sí, sí, a Corea, això sí que me n'he donat, hi ha una tradició que ve de molt lluny de papers pintats, de sedes, com passava no fa massa que estàvem veient també a Vietnam, no? I aquesta és una representació que en tota l'art de coreà hi surt molt sovint la figura de Buda. Buda, recordem-ho, i el budisme penetra a través de la Índia, del Nepal, i després passa per Xina i arriba a Corea. I llavors, clar, és com si estiguéssim davant de la representació de Crist, que en la iconografia occidental és increïble, doncs la Buda igual.
Centenars i milers d'obres, no?
Hi ha obres per tot arreu. Però clar, el que és molt interessant és veure que Buda no és Crist. És a dir, nosaltres fem aquest equivalent i no és així. Buda és una mena de guia, de xerpa, que ens porta cap a la naturalesa, a l'estudi de la naturalesa de la ment i aconseguir doncs, un camí espiritual. I ho fa a través doncs, d'aquesta, de la Dharma, no? D'aquesta veritat, d'aquestes quatre veritats, que a mi em semblen molt interessants de recordar. És a dir, la primera és que el patiment és inherent a l'existència. La segona és que l'origen del patiment és el desig. Per tant, si suplim el desig...
S'ha acabat el patiment?
S'ha acabat el patiment. I després que
sembla molt fàcil així,
clar,
eh?
Clar, dit així és molt, simplifica molt, però sí, està molt bé. I l'última, clar, és que hi ha aquest camí, diguéssim, cap a la supressió del patiment et porta doncs, aquest estat doncs, de benestar, aquest estat
de connexió,
del nirvana, no? Al final,
sí, sí,
que és
sí,
aquest
sí.
Estat de connexió amb la naturalesa, de... Clar, és un pensament que el firmaríem tots,
i
és
tant.
A dir, que és molt veritat. És a dir, tot...
Imagina't una vida sense patiment.
Seria fantàstic.
Seria fantàstic, això.
Clar. I llavors...
Per això els budistes ho porten tan bé.
Ho porten bé i estan menys estressats
que nosaltres,
que els que no ho som. Però, veritablement, clar, aquesta filosofia de vida, aquesta religió, aquesta, diguéssim, riquesa espiritual, que... darrerament ha penetrat molt a Occident.
Sí,
moltíssim,
i tant.
Moltíssim. Doncs té...
Hem d'aprendre molt.
Jo crec que sí, perquè a més, clar, quan veus que tot això, Buda va existir a l'any 370 abans de Crist. És a dir, que és
pioner,
ve,
sí.
Ve de molt,
de lluny.
Ve de molt lluny.
Ve de molt lluny.
I llavors, fixa't aquesta que és bonica, aquesta imatge del Buda transportat com una mena d'aladí per un ocell.
Per un ocell,
per
amb
un ocell
unes ales
gegant,
molt grans.
Que l'està portant doncs, cap a aquest dharma, cap a aquesta...
aquest espai sense consciència,
sí,
no?
Aquesta exploració de la veritat de la vida,
sí,
no?
Sí,
que
sí,
és
sí.
I de la naturalesa de la ment humana, que en el fons tot ve d'aquí. Tots els nostres problemes i totes les coses venen d'aquests complicaments, d'aquests patiments, que a vegades són molt més...
A veure, tornem a dir els tres punts.
Mira, el primer és, el patiment és inherent a l'existència.
Sí, això ho sabem.
L'origen del patiment és el desig.
Val, per tant...
Si suplim el desig, és a dir, si eliminem, perdona, si suprimim el desig, cessa el patiment. I després hi ha aquest camí cap a aquesta supressió del patiment, que és el que t'ajuda el budisme, no? És aquest camí de construcció de...
He pres nota,
jo
per evitar patir.
Sí, és bo. El desig, fixa't, tot
desig.
Ve del desig.
Sempre anem a parar al mateix lloc.
Clar, Artur. Sempre desitgem coses que no tenim i que ens fan infeliços, doncs més val no desitjar-les, no?
I així, tots tranquils.
O estar content amb el que tenim.
I tant. Paper pintat de Buda és la primera obra que penjarem al Museu Imaginari que obrim amb l'Artur Ramon a Corea del Sud. Anem per la segona.
Well, I got a woman way over town.
Una obra preciosa, i veiem dos dones vestides, pel que sembla, amb un vestit tradicional coreà, no?
Sí, aquestes dues...
Quina preciositat.
És molt bonica. També és una pintura, en aquest cas és sobre seda,
sí?
i és molt bonic perquè és només aquestes dues dones, amb una simplicitat increïble, molt hieràtiques, com és, acostuma a ser l'art oriental, així, i que tenen aquesta cosa una mica com també escultòrica, com totèmica, que s'estan entre elles dues...
Mig mirant,
resignades.
I agafant-se, una agafa la mà de l'altra.
Sí, com resignades amb aquests vestits tan bonics
de
que
colors.
Són tradicionals d'allà. I que crec que explica molt bé el que és l'art d'aquest país, que és un art, té una aparent simplicitat, però després té una riquesa, sobretot amb les textures, amb els teixits...
I amb els contrastos, no?, de les cares absolutament blanques, sense cap mena d'imperfecció, amb els colors dels vestits, no?, que són vestits amb estampats de flors.
Són molt bonics. Jo trobo que, en fi, totes aquestes obres que ja quan vam parlar a la secció de Vietnam,
sí,
també hi havien obres d'aquest tipus.
Sí.
En el que
amb laca, pintat amb
sedes, ells els agrada molt treballar aquest tipus de suports que són diferents als que s'acostumen a utilitzar a Occident, però a més ho fan amb aquesta delicadesa que recorda també els gravats japonesos. Fixa't que aquí hi ha una connexió amb els gravats japonesos, que són meravellosos, i és el que més coneixem a Occident. I els coneixem perquè a finals del segle XIX van entrar allò d'una forma
massiva
a París. I van influir molt a l'impressionisme. És a dir, hi ha aquell retrat famós de Manet de Zola, que darrere ell ja té uns gravats japonesos penjats a la paret. Per tant, a partir de 1860-70 entra, però molt fort, i té una influència molt gran a Occident. I aquí hi ha aquesta connexió per les tintes planes, per l'esquematisme, per aquesta aparent
simplicitat, però que realment
però que és
no
molt
és...
rica, que és molt rica.
Sabem qui és l'autor?
No, és un autor anònim, com el de Buda. Hi ha tota una sèrie d'obres que són anònimes, que ens han arribat fins a nosaltres i que tenen aquest component que fràgil, però alhora sòlid.
Què, anem per la tercera?
Vinga.
Va. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, a l'espai de l'Artur Ramon, a l'espai del Museu Imaginari. El que fem és viatjar des de l'estudi de Catalunya Ràdio, obrint museus pel món, i d'aquesta manera coneixem el país i les obres d'art que hi estan vinculades. Un escultor, Josep Maria Subiracs, una persona que coneixes bé, que coneixies bé, i que ens has portat una fotografia d'ell a Seül.
A Seül, sí.
Explica'ns qui hi ha en aquesta fotografia.
Exacte,
hi ha tres persones.
Hi ha tres persones. Un és ell, que va vestit molt, molt arreglat, amb americana, sembla un playboy,
i
al costat hi ha la que era la seva parella en aquell moment, la Maite Sarró, i un agregat cultural o de Corea, que no l'he pogut identificar. Però el que l'he portat és perquè al darrere hi ha una escultura que és l'homenatge que va fer Subiracs als Jocs Olímpics de Seül del 1888, amb aquest bloc circular que feia... Bueno, que fa, perquè està a Seül, a 15
1800
metres...
1800 o 1998?
Perdona, 1988. 1988. I és aquest bloc circular que fa 15 metres d'alçada, amb formigó fosc, i que és l'única escultura d'un artista català que hi ha pública a Seül.
Uau.
Per tant, l'he portat per això, perquè és...
Sembla un rellotge de...
És com
de sorra.
Sí, sembla un rellotge de sorra, però en el fons, darrere hi ha aquesta idea de la cinta de Moebius, que ell utilitzava molt, que és el pas del temps, que també recorda aquesta idea una mica holística del budisme, I que crec que aquí funciona molt bé. És a dir, és una escultura que és un encàrrec, naturalment, que li van fer, com hem dit, el 1988 pels Jocs Olímpics,
sí.
Però que ell va saber resoldre doncs, amb aquesta capacitat que tenia per poder condensar en escultura doncs, els sentiments i la manera d'entendre el món d'un poble com el de Corea. I per tant, clar, és bastant excepcional que un artista català tingui una obra pública
allà.
Posada doncs,
a seu. I a més per una efemèride tan marcada clar. Com van ser els Jocs Olímpics de l'any 1988. Doncs bé, aquesta escultura de Josep Maria Subirachs forma part d'aquest museu imaginari, és la tercera obra d'aquest museu que hem obert a Corea del Sud, perquè, clar, fins a finals de mes
tenim
els Jocs Olímpics d'hivern.
Els segueixes?
Els d'hivern no, a mi m'agrada la cosa...
D'estiu,
salts de trampolí, natació, tot això m'encanta.
Doncs hauràs d'esperar...
Massa fred,
dos
Artur.
Anys, no?
Massa fred,
dos
sí.
Anys.
Massa fred. Que vagi bé, una abraçada.
Fins aviat.
El suplement.